per un Pepito Molines, el pare d'en Martí.
Sí, llavors una que es deia La Punta.
Ah, sí, després em varen fer aquest ja, això ja era per recreu, l'any 47. Hi havia La Marinada, que es va fer Pengalí, aquell Pengalí, cobrador de contribucions.
Sí, cobrador de contribucions.
Sí, això. La Punta, que era d'en Fresneda, en Jagi, en Massanet. I esclar, llavors aquí hi ha moltes per forasters. De Setúne, una Pentriador.
Després l'any 51 havien trobat una, un balandro. L'any 51 sembla que havien trobat un balandro per en Rafael Juli.
Ah, sí, un fin era allò, un fin, sí.
Perquè què és? Quina classe de barca és això, un fin?
Sí, el Rafael Juli...
És un model especial o...?
Sí, el fin és un barco que és olímpic, sí. De la categoria, bueno, una sola vela, 420, 470, i el fin, però ara ja es fabriquen en polièster. I aquest, en Juli, que es va morir aquí a l'escala, no sé si era...
Sí.
Va exiliar a França, no sé si era barber. Estava, vivia per allà a la Clos del Llop. Aquest senyor va portar els plànols de França, i el tio Pere, molt atrevit, doncs va fer aquest fin. Sí, sí.
Quan va plegar el teu oncle Pere a fer embarcacions? Que em sembla que també hem trobat el resum de...
El tio Pere va plegar...
De les que havia fet.
Sí, va plegar quan va morir. Mira, va plegar... Va treballar... I aquí posa del 41 al 71.
30 anys.
Sí, més comptant. I va registrar 233 embarcacions. I mira, va morir el 1 d'agost de l'any 76.
L'any 76. Sí. Llavors ja tu t'hi vas posar-hi?
Sí, sí.
Quina notació hi tens a la teva primera,
sí, mira, aquí,
la teva primera barca?
Sí, l'any 1976, 16 de novembre, i vaig fer la primera madissada amb les plantilles ja de l'avi del tio Pere, un llogut de 6 metres mig, però el verd puig. Llavors em varen fer una sèrie d'aquesta mida, varen fer una per en Pepito Juà, per en Francisco Mas, un pel Llop, encara són allà al port que naveguen, perquè sí, sí. Són barques molt fortes.
Molt bé, doncs aquí la xerrada que hem tingut,
Jordi,
amb en Salvador, i molt agraïts a la seva presència en el programa. Torna a tocar Sam, que ens ha explicat les barques construïdes pel seu ja rebesavi, el seu avi i el seu oncle, i ell ha continuat la feina de mestre d'aixa. Mercès, Salvador.
Gràcies a vosaltres, Jordi. Vinga.
Avui els moments pel record amb aquesta entrevista que li feia Jordi Piqué dintre el seu programa Torna a tocar a Sam, a Salvador Feliu, sobre les barques fetes aquí a l'escala, també la història familiar del que popularment es coneixia com l'Estillero. 12:03, uns petits consells i de seguida ens hi tornem a posar per començar aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Fira, 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 la Fira de Sant Andreu de Torroella, 624a Fira de Sant Andreu, agrícola, ramadera i comercial. Dissabte 25 i diumenge 26, amb més d'un centenar d'activitats. Que si concursos de gossos de tura, sí, que si pomatec, Fira de la Poma, que si exhibició i exposició de cavalls, sí, 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 a la Fira de Sant Andreu, amb mercat d'artesania i exposició de maquinària agrícola nova i antiga, i mercats, i fira comercial, i espectacles i cercaviles. I què més vols? Coi, en vols saber més? Firadesantandreu.cat. Dissabte 25 i diumenge 26. A Torroella de Montgrí. Black Friday a l'Escala, divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26. Calçats Ballesta, Aprile, Òptica, L'Escala, Oxford, Sabateria, Decora, Casi Regals, Prenedor, Boutique Vilabru, Urban, Juinar, Nabuf, Moda Infantil, Aquí Sí Supermercat, Casual Shop, Portes i Tancaments Suez, Desigual, Uxi Creations, Euronix, Linden Electrodomèstics, Viatges.com i Somnis Mar. Vine, aprofita grans descomptes, participa al sorteig i pots guanyar el valor de la teva compra. Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i com ho fem sempre, saludant l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tots els oients i les oients.
Bé, doncs saludats tots els amics i coneguts, doncs és aquell moment que anem a saber doncs, el que parlarà avui l'informatiu de la Una.
A l'informatiu de la Una parlarem d'il·luminació respectuosa amb el medi ambient. Bombetes de LEDs que gasten molt menys i que fan molta més llum. És a dir, estalvi energètic, estalvi de diners, més eficiència en definitiva. Què diu el titular? El titular diu doncs, que Ports de la Generalitat dotarà el de l'Escala, el Port de l'Escala i 7 altres del litoral gironí amb lluminàries de tecnologia LED. El projecte, que va sortir a licitació, de fet, l'estiu passat, el mes de juliol, comporta el subministrament de 657 lluminàries noves i té un cost total de 392.000 euros. 3 mesos d'execució d'aquest canvi, aquesta renovació en tota la il·luminació pública dels ports, 3 mesos d'execució que començaran el desembre vinent. Tema d'obertura, doncs, el port, tota l'il·luminació pública, amb bombetes de nova tecnologia LED. A banda d'això, temes d'àmbit cultural del cap de setmana. Demà passat al matí, l'Escala organitza el recital L'Alfolí amb veu poètica, en el marc del Som Cultura. Es tracta d'una passejada per l'exposició permanent de L'Alfolí, acompanyada de recitació de textos. És a dir, no heu entrat encara a L'Alfolí reformat? Voleu fer-ho? Mira, diumenge és una bona oportunitat que us guiaran per aquesta exposició. A més, us ho il·lustraran amb textos d'aquells ben dits i ben posats, poesia en plenitud de facultats. Però després també parlarem de desigualtat de gènere, un tema pla més incòmode de comentar, o de desigualtat de gènere o de feminisme, que hi ha una figura recurrent que apareix com a símbol de la lluita de la dona, l'escriptora escalenca Caterina Albert i Paradís. Aquesta setmana, concretament aquesta setmana, es pot veure per Canal 10 el capítol del programa d'entrevistes 7 dies en què l'artista escalenca es fa servir com a exemple. Caterina Albert com a exemple de denúncia de desigualtat de gènere, o si més no, la seva actitud analitzada des d'una escriptora que l'ha estudiada en profunditat. A l'agenda d'activitats fem un repàs exhaustiu a la resta de temes del cap de setmana, resta d'activitats previstes, com la reunió informativa del Casal de Nadal que es fa aquesta tarda a les 5, com la presentació del projecte de restauració del cementiri mariner, que s'explica aquest vespre a les 8, com el curs de DJs, que dissabte fa la segona i última sessió, o com el ball de tarda del Casal del Jubilat. A banda de l'agenda d'activitats, hi ha també l'agenda esportiva, una ullada al que dona de si esportivament parlant el cap de setmana esportiu. En futbol, l'Escala, després de recuperar el partit contra el Sant Jaume de Llierca, ara li toca el derbi comarcal contra el Marc Adalam. L'Escala està empatada a 27 punts al liderat amb el Bescanó i ara ha de defensar aquesta posició de privilegi anant al camp del Marc Adalam. En bàsquet, diumenge al matí, presentació dels equips del Club Bàsquet L'Escala al Pavelló Municipal de l'Esport. Just després hi ha 2 partits programats. A les 11, el sènior masculí contra la Bisbal. A 1:15, el sènior femení tanca la primera lliga contra el Sarrià de Ter. També agenda de tennis de taula, no pas cap lliga, sinó per comentar el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que juga aquest cap de setmana, amb participació de Joan Massip i Diogo Dos Santos. Val a dir que Massip i jugarà per primera vegada i li ha tocat enfrontar-se ni més ni menys que el japonès Jun Musutani, 6è al rànquing mundial.
Carai,
poca broma.
Bon repte.
I encara, si vols, també hoquei subaquàtic, les anxovetes, els jugadors de les anxovetes participen aquest diumenge al Campionat de Catalunya Infantil que es disputa a Sabadell. Ho hem comentat vegades, això de l'hoquei subaquàtic. Tu i jo em sembla que seríem bons jugadors.
Bueno, hauríem de provar-ho.
Bueno, provar per provar.
S'ha de provar, es prova. Ah. Provar per provar és tonteria.
Ja està dit. Bueno, fins aquí l'avanç, Joan.
És curiós perquè, com parlàvem de les LEDs, quasi aviat les bombetes tradicionals deixaran d'existir, seran, serà una cosa ja vintage,
exacte,
el record,
aquelles bombetes. Qui sigui capaç d'encendre una bombeta d'aquelles amb la resistència al mig.
Sí.
Que, ui, s'ha fos. Què ha passat? Ui, s'ha fos la bombeta.
I llavors amb, aquella, amb una bombeta d'aquelles il·luminaves tot, tot una casa, tot un menjador, tot una cuina. Jo recordo d'haver tingut aquelles bombetes que es pujaven i es baixaven, me'n recordo.
Què dius?
Sí, es pujava a dalt, després hi havia com una espècie de corda i la baixaven més avall, coses que hi havia a les cases d'abans.
Per acostar a la llum, com sí, que feia una llum tan condensada, tan petita, doncs necessita la llum més a prop.
Però suposo que deia ser per cosir o gent gran, no sé, però jo havia vist aquest tipus de bombetes.
Bo.
Però això ja serà el record, vull dir, hi ha generacions que ja no coneixeran aquest tipus de bombetes. Molt bé, doncs, si t'assembla, aparquem l'assumpte informatiu i obrim l'assumpte sorteig.
Obrim-lo.
Vinga. Bé, ahir regalàvem els 3 dècims.
I avui regalarem els 4 croissants.
Doncs mira, estem de números alts aquesta setmana en quant a concursos.
Els dècims els donàvem un per un, va haver 3 premiats. Els croissants els farem d'una sola tacada, tots 4, per al número que guanyi avui. Teníem 11 concursants aquesta setmana, dels quals ja en restem 3, que són els que van guanyar el dècim. Atenció, perquè dels 3 dècims n'hi ha un que no ens l'han vingut a recollir. I ja no recordem qui és, ni com es diu. No sé que el vam donar, però no, ja ha vençut. Ja ha vençut.
Ara... La lletra X ja és present?
Ja és present.
No m'estranya.
Ojo, que la setmana passada hi va haver un dècim, o fa 15 dies, que ens va quedar als dits. I llavors ho vam mirar, i ens havia tocat premi. Teníem un reintegre. El vam anar a reintegrar i ja tenim un altre dècim en el seu lloc. Per tant, la setmana vinent hi haurà també, en regalarem tants com 2. Nana Pams, 11 concursants no juguen avui ni el 8 ni el 10, que són els números que ja han tingut premi aquesta setmana.
8, 10. Vinga.
Per tant, la resta, de l'1 a l'11, sí que els podem acceptar. No sé si tens la màquina que roda ja. Tenim trucada?
La fem, l'entrem.
A veure.
Hola.
Hola. Hola, bones.
Hola, bones.
No. Ja no la tenim. La teníem, però ja no la tenim.
Jo tinc la màquina aquí a punt.
Doncs jo diré que... Punt.
El número 11.
El número 11, que és l'últim que vam afegir a la llista, és el de la Dolors Casadevall.
Doncs mira...
Dolors, sàpigues que tens un val per anar a buscar demà dissabte 4 croissants a la pastisseria Torrent. 4 croissants acabats de fer, sortits del forn. Amb aquella flaire, que d'una hora lluny se sent. Cruixents, ben torrats.
Ui.
Oh!
Que fas un esmorzar d'aquells que se'n vol dir de cina.
De cina. De cina. Ja veuràs, la Dolors i Emilio fent un esmorzar de cina amb aquells croissants a sobre la taula.
Acompanyats d'un llet i cafè.
O d'un cafè en llet. Un llet i cafè, un cafè en llet. No sé si són d'infusions o de tens. Jo ara últimament...
Per esmorzar?
Jo, un te en llet.
Per esmorzar?
Jo, saps què me passa?
No.
T'ho explicaré, Joan. Les cafeteres de casa, jo penso que fan un cafè...
Però no vas en càpsules o vas en cafè normal? Perquè a casa anem en càpsules.
Sí, fins i tot les de càpsules trobo que no són tan bones com... no és tan bo com el de bar. No hi ha la mateixa pressió. No surten iguals. Per tant, jo dic, a casa no sóc capaç de fer bon cafè. En canvi, sí que sóc capaç de fer bones infusions.
Però infusió que te la fas tu o infusió de sobre? Jo vaig amb sobre.
Bueno, de sobre, on també en tinc a granel.
Bueno, granel en tinc, però ja caducada, quasi.
Home, un te negre amb canyella, que a més la barreja me la faig jo. Una bosseta de te que vas a comprar al mercat el dia que vas al mercat, que te dura temps i temps, i trenques un tronc de canyella per allà en trossets ben petits, ben barrejat, i amb aquella infusionadora, quan li tires l'aigua bullenta cada cop que en fas una, doncs te fas una infusió de nassos. Si no tens ganes de perdre el temps en fent-ho així a granel, tinc de sobres, de diferents gustos. Quin tipus de te t'agradaria?
Jo sóc de te verd, veus?
Jo sóc més de te negre. Home, un te vermell també m'agrada.
Sí, però...
I un te amb espècies.
Amb espècies, aquest de canyella que dius tu, sí que l'he provat.
Hi ha un altre que es diu xai.
Un de...
Té una mica de picantó.
També ara n'hi ha uns que són amb xocolata.
Sí, això no seria pas, jo. Coses dolces... No.
Sí. Veus, de tesi i tot això són més de ben dinat. Sempre, ben dinat sempre... Un...
Resumint, Joan, vinga, que això venia de que ara a la Dolors li han tocat els quatre croissants de pastisseria Torrent.
I ara ens trucarà a dir, és que jo de te no m'agraden. Doncs
què coi expliquem, Joan? Escolta'm, que van molt cars els minuts de ràdio, sabies?
Exacte.
Dolors, no et torbis, aquest tiquet l'hauries de venir a buscar abans de les 3. I és per gastar demà dissabte i només demà dissabte.
Molt bé, doncs si et sembla ho deixem aquí... T'esperem a la una ja per anar ampliant tots els continguts que hem avançat a l'informatiu.
Va, doncs, fins a la una.
Bé, doncs, la Dolors, que ha estat la guanyadora aquesta setmana d'aquests quatre croissants que serveixen per fer un bon esmorzar el dissabte. I com que jo els he provat, i si no allò que dius dissabte ja tinc compromès o no vull menjar el croissant, doncs el diumenge són igual de bons i quasi és que ni perden el seu gust. Bé, 12-16 minuts... comencem ja aquesta segona hora. De fet ja podríem dir que l'hem començat amb el que ha estat aquest concurs, i l'abans de l'informatiu abans. I ara, doncs, aquí una estona amb l'agenda d'activitats culturals, seguidament amb aquesta secció que ens agrada recórrer municipi per municipi, aquesta secció que ens parla de... a la història del nom d'aquestes poblacions catalanes. Avui viatjarem fins a Terrassa. Tindrem el cinema a la xarxa. Avui ja ho saben, dia de cine, cinema a la xarxa. Avui en Víctor Alexandre ens parlarà del actor i escriptor també Sam Shepard, que ens deixava el passat mes de juliol. I ja de seguida, amb en Jordi Ornó, continuarem amb el cinema, amb algun tema que sempre tractem amb en Jordi sobre el cine, i, com no, també les estrenes del cap de setmana. Tot això configurarà aquest punt de la una. Bé, i ens anem amb uns minutets musicals amb una de les altres protagonistes que avui n'hem parlat d'ella a l'apartat dels sants i els aniversaris. Segurament reconeixen aquesta veu, és la de la Tina Turner. Avui retirada ja, viu a Suïssa i diumenge farà 78 anys. The Best. És la millor, Tina Turner, que, com hem dit, avui la teníem com una de les protagonistes a l'apartat d'aniversaris. Tina Turner, des que ja fa uns anys, va decidir retirar-se del món de la cançó esporàdicament. fa alguna cosa, alguna col·laboració, sempre amb música, moltes vegades amb música en directe, res ja de gravació ni res, i va decidir doncs, fer-se ciutadana, anar a viure a Suïssa i nacionalitzar-se d'aquest país. Molt bé, 12-20 minuts, anem a repassar l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I destaquem de l'agenda d'activitats culturals que avui a les 8 del vespre hi ha aquesta presentació del projecte de restauració del cementiri mariner. En parlàvem a l'apartat del rentaplat setmanal i que erròniament he dit divendres passat i no, és aquest divendres. Avui a les 8 del vespre aquesta presentació d'aquest projecte de millora del cementiri mariner. Per demà dissabte, la segona edició del concurs de DJs a l'espai jove l'Esbotzada. I per diumenge a les 11... a la Folia de la Sal, aquest cicle de Som Cultura, es farà una visita guiada per l'exposició permanent de la Folia de la Sal titulada L'Escala i la Mar d'Empúries, de la mà de poetes consolidats que recitaran textos relacionats amb la sal i l'edifici durant un recorregut de la mostra. Recordem, demà a les 11, diumenge a les 11, no demà, diumenge a les 11, a la Folia de la Sal. I aquestes són algunes de les activitats que destaquem. L'agenda més completa a l'informatiu, dintre l'apartat d'agenda de l'informatiu de la UNA. Bé, 12-21 minuts, el que sí que farem ara, ens anem amb en Víctor Alexandre, amb aquesta secció que ens porta de cinema a la xarxa. Com hem dit avui, amb Sam Shepard, que a part de ser un reconegut actor, també va ser un reconegut escriptor i que ens va deixar aquest passat mes de juliol. De tot això i de tota la seva obra cinematogràfica i també sobre obra artística, ens en parlen en Víctor Alexandre, secció de cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
Why couldn't things go on without me? By June 5th, I had to be in Paris. By June 7th, in New York. By the 10th, at the latest, in Venezuela. Why can't it be April again and everything else simply an hallucination on my part? I just sat there. I didn't want to be there. I didn't want to be anywhere. What was the use of looking? There was nothing for me to see. Her hands that no longer existed anywhere. Her movements as she tossed her ponytail. Her teeth. Her lips. Her eyes that no longer existed. Where could I look for them? She was gone now.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem començat aquest cinema a la xarxa amb un fragment de la pel·lícula El Viajero, que va protagonitzar Sam Shepard, de qui m'imagino que avui en parlarem, no?
Sí, sí, exactament. Hem començat amb aquesta pel·lícula. Aquí es va estrenar amb el títol d'El Viajero, Voyager, que era de l'any 1991, de Wim Wenders. I és que avui dedicarem justament, com deies, doncs, l'espai de cinema a la xarxa a Sam Shepard. Sam Shepard no és que sigui un nom molt conegut, però sí que en els ambients, com a actor, és conegut, hi ha molta gent que el coneix, i com a escriptor ja és menys conegut en certs ambients. Però ell era, a part d'actor, era escriptor, sobretot dramaturg, també escrivia contes, ho feia molt bé, tenia la mà trencada, i com a dramaturg estem parlant d'algú molt important, perquè va ser, doncs, el dramaturg més... Ell tenia una quarantena d'obres escrites i va ser el més representat, l'autor nord-americà més representat i el de més èxit després de Tennessee Williams. Poca broma, és a dir que no. I aleshores avui parlarem precisament d'ell perquè Sam Shepard va morir exactament el 27 de juliol d'enguany, a l'edat de 73 anys. El seu moment més àlgid, tot autor té un moment més àlgid, ell el va tenir als anys 80 i va ser en aquest període, justament l'any 1983, quan va fer Fool for Love, Boig d'amor, que dos anys després seria portat al cinema pel director Robert Altman, i amb ell mateix com a actor, com a protagonista, la Kim Basinger, Harry Dean Stanton i també en Randy Quaid. Aquesta, perdó, Fool for Love, Boig d'amor, és una història que passa tota en un motel d'aquests de carretera nord-americans, un motel molt atrotinat i solitari al sud-oest nord-americà, i l'adaptació de l'obra teatral també la va fer el mateix Sam Shepard.
Eddie and May are less than friends, more than lovers, soulmates, sharing a desperate past.
No, we're connected, May. We'll always be connected.
That neither could live with.
You promised me that was finished, Eddie. You promised you'd never bring that up again.
Or forget. Sam Shepard, Kim Basinger, Randy Quaid, Harry Dean Stanton, a Robert Altman film. Fool for Love.
Boig d'amor és la pel·lícula, una adaptació per a la pantalla de l'obra de teatre, com deies, del mateix Sam, que no sé si com a obra de teatre s'ha representat aquí a Catalunya.
Doncs sí que s'ha representat. Concretament va ser l'any 2006. Es va estrenar una versió al Teatre Nou Tantarantana de Barcelona, dirigida per l'Antonio Simón i protagonitzada per la Marta Domingo, en Jordi Figueres, en Jordi Serrat, que és un actor que va morir l'any 2011, i també en Francesc Pujol. Aquests quatre feien aquesta obra, que aquí, en català, en traduït del català, es va estrenar amb el títol de Follia d'amor. No Boig d'amor, sinó Follia d'amor. L'estrena oficial nord-americana d'aquesta obra va ser el 8 de febrer de l'any 1983 al Magic Theater de San Francisco. I també la va protagonitzar Sam Shepard. Allà, però, esclar, no hi apareixia Kim Basinger, sinó que qui feia aquest paper doncs era l'actriu Kathy Baker. Malauradament, això sí que és una llàstima, hi ha molt poques coses traduïdes al català de Sam Shepard. Jo crec que n'hi ha, màxim, diria que tres, molt poca cosa. Aquesta obra està traduïda, l'obra de teatre, Follia d'amor, està traduïda al català i publicada, i es pot llegir perfectament en català. Una altra pel·lícula protagonitzada per Sam Shepard és Cor de Tro. Cor de Tro, de l'any 1992, de Michael Apted. Aquesta és una pel·lícula que girava entorn de la investigació d'un assassinat d'un indi en una reserva índia a Dakota del Sud, i Sam Shepard treballava al costat de l'actor Val Kilmer. En aquesta escena que ara sentirem, és un diàleg entre tots dos. Kilmer és l'agent de l'FBI que arriba, y Sam Shepard es el policía que el rep.
Ya nos hemos visto antes, en el 76, en Cuántico. Asistí a su charla sobre la ley Hobbes de relaciones laborales. Muy interesante.
El 76. Hay 130 kilómetros hasta la reserva, démonos prisa.
¿Cuántos hombres tenemos allí?
Solo usted y yo, amigo. Y la solitaria pradera.
¿Quién encontró el fiambre?
Necesitamos saberlo.
El movimiento pro aborígenes parece muy
Escuche,
activo.
Escuche, le voy. Gire la cabeza a la derecha. ¿Sabe? Con la luz apropiada y la cabeza así, me recuerda usted a Salmineo en Flechas en la pradera. ¿La ha visto? Aparte de eso, tenerle aquí es como mear al viento. Así que basta de preguntas, límites y a su misión. ¿Quiere? ¿Le apetece fumar?
No fumo.
Usted mismo. Vámonos. El tabaco acaba con uno.
Sam Shepard, el protagonista d'avui, un home realment atractiu, Víctor, que doncs, va tenir com a parella una no menys atractiva Jessica Lange. De fet, van fer algunes pel·lícules junts, però el que no sabem és si encara estaven junts quan ell va morir.
No, en aquell moment ja no estaven junts. Ells, la relació seva va durar 27 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Però van plegar veles l'any 2009. I tenien dos fills, comuns, de la seva relació. I és veritat, com dius, feien molt bona parella, eren dos ben plantats de Hollywood, oi? I al començament de la seva història va ser difícil, perquè quan es van conèixer, ell encara estava casat amb l'actriu Olan Jones i ella tenia un fill d'un any, tenia un nadó, i això complicava molt les coses. Es van conèixer en el rodatge de la pel·lícula Francis, en la qual treballaven tots dos, ella era la gran protagonista, la Francis era la biografia de l'actriu Francis Farmer, i de seguida, bé, es van sentir atrets l'un per l'altre. Va ser allò d'amor a primera vista. I aleshores, doncs, en el rodatge es passen aquestes coses. Jessica Lange, sobre aquestes atmosferes que es creen en els sets de rodatge, deia que el set de rodatge d'una pel·lícula és el lloc més temptador del món perquè crea una atmosfera que empeny a l'enamorament i a la passió. I ella, a més, deia, diu, mentre parlàvem, jo ja veia que allò, allà ens enamoraríem i que allò no tenia aturador, no? I bé, va anar realment així. Ells no van estar mai casats, no es van casar mai. Eren parella, de fet, però no es van casar mai. I es veien, es deixaven veure, evidentment, però anaven a les estrenes, per exemple, però el que no feien, no practicaven, era alternar les festes nocturnes i tot això, no els agradava gens, el brugit mundà. I a més tenien una granja i s'allunyaven i, vull dir, procuraven no estar...
Els agrada la vida tranquil·la, preferien,
sí, no? Sí, no en el Nova York nocturn i totes aquestes coses. I, abans, però, ell abans de conèixer abans de separar-se de la Olan Jones i de conèixer Jessica Lange, ell havia tingut una relació mentre estava casat amb la cantant Patti Smith. I a més l'havia acompanyat a la guitarra amb algunes actuacions. I pel que fa a la seva relació amb Jessica Lange, doncs la va acompanyar ella, el va acompanyar en algunes pel·lícules, per exemple, van treballar plegats a Country i també a Crímenes del Corazón. I ara escoltarem un fragment d'una obra mestra de Wim Wenders, rodada l'any 1984. Es tracta de la pel·lícula París, Texas, amb guió de Sam Shepard. És la història d'un home que després d'uns anys d'anar fent toms, doncs torna travessa el desert del Mojave a Texas per retrobar-se amb el seu fill, que ha estat vivint aquells anys amb el seu germà, amb el germà del pare, i també per retrobar-se amb la seva exdona, que ha desaparegut. I aleshores un dia la troba treballant en una cabina d'un peep show.
¿Te importa que me siente?
No.
Gracias. Me duelen las piernas de estar todo el día de pie. ¿Es esta tu primera visita?
Sí.
Oh. Entonces todo este tinglado te parecerá algo extraño. ¿Te das cuenta de que yo no te veo a ti y sin embargo tú a mí sí? Tarda uno un poco en acostumbrarse. Dime... ¿Te estoy mirando a la cara ahora? Bueno, da igual.
Fragment de la pel·lícula París, Texas, que va guionar en Sam Shepard. El que no sé si també hi va fer algun paper en aquesta pel·lícula.
No, ell no apareixia com a actor, ell era només el guionista. Es diu que fa una aparició llampec en un moment determinat, jo no la sé recordar. Vull dir, si apareixia...
Tipo Hitchcock.
No, molt menys. Hitchcock se'l veia, no? No sé, potser apareix en un moment passant per un carrer per una cosa llunyana. Jo no recordo el Sam Shepard en cap escena, però podria ser que aparegués, No ho sé, hauria de tornar a mirar-me la pel·lícula amb molta atenció. On sí que apareixia i feia papers destacats, per exemple, va ser a Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni, amb guió d'ell mateix, del Sam Shepard. També com a actor va fer Dies del cel, de Terrence Malick, Escollits per a la glòria, de Philip Kaufman, Magnòlies de cer, de Herbert Ross, L'informe pelicà, de l'Anj. Pakula. També va dirigir una miqueta, va ser director d'un parell de pel·lícules, concretament, Far North, amb la Jessica Lange, i Llengua silenciosa, que era un western amb Alan Bates i Richard Harris. I bé, com hem dit, doncs, Sam Shepard va morir el 27 de juliol de l'any 2017, a l'edat de 73 anys. La mort es va produir per unes complicacions de l'esclerosi lateral amiotròfica que patia ja des de feia temps. Aquesta és una malaltia neurològica progressiva que coneixem també amb el nom de ELA. ELA. És una malaltia que ataca determinades cèl·lules nervioses i que, bé, contra la qual, de moment, no s'ha pogut trobar la remei, la manera de guarir-la. Nosaltres direm adéu a Sam Shepard escoltant la cançó Mixteca de la banda sonora de la pel·lícula París, Texas.
Doncs serà fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Intensa nostalgia in mi pensamento al verme tan solo y triste cual loco al viento quisiera morir de sentimiento. Noche errante del sol, suspiro por verte. Ahora que solo y triste cual hoja al viento.
Amb la cançó final acaba avui a la secció que ens porta Víctor Alessandre amb Sam Shepard com a protagonista. 12:37, ens anem amb topònims, anem fins a Terrassa i ja de seguida ens posem amb en Jordi Orno també a parlar de cine.
Topònims. El nom de la ciutat de Terrassa va lligat obligatòriament a una altra paraula, Ègara, anterior i amb una arrel clarament ibèrica. Si bé el mot perdura fins al segle XIII i ha sabut sobreviure al pas del temps i el nom oficial de Terrassa, sent avui en dia encara utilitzat per designar entitats esportives o culturals, entre altres, no hi ha acord per definir-ne el significat. Joan Soler és el director de l'Arxiu Històric de Terrassa.
No s'ha sabut mai quin és el significat d'aquesta paraula. Sí que és cert que l'arrel es pot trobar en molta població, de moltes poblacions de Navarra o del sud del País Basc. Però, de totes maneres, ningú s'ha posat d'acord.
El nom de Terrassa, en canvi, apareix mencionat per primer cop l'any 844 i ho fa dins l'expressió Terrassium Castellum, és a dir, un adjectiu per definir un castell fet de terra o de maó. L'expressió, però, desapareix i és substituïda per Castrum Terracia, que perdurà fins al segle XII. A partir del 1193 es parla de Vila de Palacio, que tampoc acabaria sent el nom que coneixem avui en dia, com explica Soler.
A partir d'aleshores, Vila de Palau passa a dir-se Vila de Palau de Terrassa i aquest és el nom inicial, no? Com hi ha tantes ciutats i poblacions de Catalunya que es diuen Palau de no sé què, doncs Terrassa es deia inicialment Palau de Terrassa. A partir de finals del segle XIII, però, ja passa a dir-se Terrassa sempre de manera, doncs, individualitzada.
Situada a 277 metres sobre el nivell del mar i adjacent pel nord amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, Terrassa ocupa una superfície de 70,10 quilòmetres quadrats, on hi viuen més de 215.000 habitants. Més enllà de les dades, però, el nom de Terrassa va lligat al seu passat industrial, sobretot tèxtil, i a les petjades del modernisme.
Thank you.
Terrassa ha estat la protagonista avui de la secció Topònims. Bé, 20 minuts per arribar al punt de la una. Anem a parlar de cinema amb en Jordi Orno. I saludem aquesta hora del matí. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Benvingut una setmana més. Bé, estem en dos dies que bé, importants pels americans. Un és el que va passar ahir, que era el Dia d'Acció de Gràcies, que aquesta festa l'hem conegut gràcies a les pel·lícules,
sí,
que no el coneixíem.
Exacte.
Eh? Vull dir, nosaltres sabem que la família es reunia al voltant del pavo, que en deien.
Sí,
ells,
el gall dindi. I que, bueno, també s'ha fet famós l'indult d'un gall dindi,
sí,
per part del president, dels Estats Units.
Sí, senyor.
En fi, vols que et digui una cosa? Xorrades.
Sí. Bueno, mira. Els americans ja estem acostumats que en facin alguna d'aquestes.
Afortunadament, és una de les tradicions que aquí no hem importat, perquè imagina't ahir, autors a trobar-se, a fartar-se, i avui com boixos a comprar.
Exacte.
Mercatxis en la mar. I el dilluns com boixos tots a internet a veure quines són les ofertes. Entre el Black Friday, el Monday, no sé què, i el... Bueno, jo ja aquí afegiria la pel·lícula Bloody Sunday, Domingo Sangriento, i hi ha tots aquí a afegir-hi mots anglosaxons a les nostres tradicions. En fi, jo no sé com hi ha veus que s'aixequen contra el Halloween, que evidentment canviant de mot no és res més que una tradició que va sortir d'aquí i que ens l'han tornat a portar, però, esclar, és que jo no sé, fa no sé pas quants dies que sento parlar això del Black Friday, avui m'imagino que, diguem les tonteries que diguem, no ens deu estar escoltant ningú, perquè tothom deu estar com bojos comprant els...
Bé, de fet, el Black Friday ja en molt de llocs ja l'han aguantat fins tot el cap de setmana.
Sí, és avui... que ja és Black Weekend.
Sí, més que Black Friday és Black Weekend.
Sí.
Aquesta seria la paraula en comptes de dir Black Friday, perquè
però,
si fos només un dia seria de bojos.
He vist anuncis inversemblants. Comprar entrades de teatre avui a meitat de preu...
És que s'hi afegeix tothom, ara.
I el curiós és que hi ha diverses explicacions de què ve el nom del Black Friday i ningú es posa d'acord. Perquè es veu que té 60 o 70 anys, aquesta tradició del Black Friday.
Sí, era el dia jo sabia que era el dia que es feien rebaixes i les caixes dels comerços sempre acabaven en números negres.
Però aquesta és una versió.
Aquesta és una versió, la que sé jo.
Aquesta és una versió, però n'hi ha una altra. Que com que tothom es llançava al carrer, perquè era l'endemà d'Acció de Gràcies, i que començava la campanya de Nadal, es veu que aquell divendres era un divendres negre perquè no es podia anar enlloc. Era un horror passejar-se pels puestos. Evidentment, les caixes dels negocis acabaven amb números negres perquè, evidentment, no tenien ventes a punt. Però això, a traduir-ho a una expressió, la veritat, per mi gens agradable, com és Black Friday, però bé, he sentit diverses versions de l'origen d'aquesta expressió.
Te deia que el Dia d'Acció de Gràcies és el dia que aquesta festa l'han conegut a través de les pel·lícules, aquí encara no s'ha importat, i jo mirava aviam si hi havia alguna pel·lícula que parlés del Black Friday, i n'he trobat una, però no té res a veure amb el Black Friday que coneixem. Es diu, porta aquest títol, i és una pel·lícula dramàtica basada en el llibre d'atemptats de Bombai de l'any 1993. I porta aquest títol, de Black Friday. I no té res a veure amb comerç. Sinó
no,
que...
perquè deu tenir a veure amb el dia que es van produir aquests atemptats.
Exacte.
I que es va considerar un divendres negre per als afectats en aquest atemptats. Hi ha una pel·lícula més recent, que es diu Los Mercenarios de Bombay, algo així. I també
va sobre aquest tema?
Va sobre el tema d'aquest atemptat i les posteriors accions.
És curiós que amb el temps que fa, vull dir, no sé si l'any passat penso que també havíem parlat o havíem tret aquest tema, que encara ningú hagi fet cap pel·lícula sobre aquesta festivitat, els americans, vull dir, els americans fan pel·lícules de tot, ja ho saps, però no s'hi han dedicat en aquest tema.
No és que no s'hi hagin dedicat, suposo que el deuen incloure, i a nosaltres ens deuria passar desapercebut.
Però recordes alguna pel·lícula
però és que, aviam, jo et pregunto, això del Black Friday és molt recent.
Però, bueno, els americans fa molt d'anys que ho fan.
Però jo ara recordo, i fa molt temps que no he vist cap pel·lícula americana a on el Dia d'Acció de Gràcies en sigui el centre de l'acció.
No, sempre és un mes a mes. Moltes vegades és el nòvio que convida la nòvia a conèixer la família, el Dia d'Acció de Gràcies, forma part de la pel·lícula.
I això està ficat dins de la pel·lícula. Per tant, si fos una pel·lícula en què aquest dia i els començaments del Nadal, perquè per ells comença el Nadal, avui, o sigui, tingués protagonisme, sí que enllaçarien una cosa amb l'altra. Però, bueno, no ho sé, no? Jo avui portava un altre tema per mi més interessant, però, bueno, tu ho has encetat aquest.
No.
Jo m'assembla molt bé, però no ni m'escalfa ni em refreda, sincerament.
Per cert, avui el parlem al Cinema a la Xarxa, Sam Shepard, ha estat el protagonista.
Un excel·lent actor, molt acostumat a veure'l en papers de repartiment. Són d'aquells actors que ja en van parlar dies enrere amb un altre actor, ara no recordo el nom, que protagonisme l'han tingut en algunes pel·lícules, sí, no vull pas dir que no, però era un excel·lent actor de repartiment. Amb força pes dins de la trama. Però no era allò, aquelles pel·lícules en què el protagonista surt des de principi a fi. Però, clar, és un actor que té molt de pes dins del nomenclàtor actoral de Hollywood. Bé, són d'aquells actors en els que hi pots dedicar-hi tot un programa perquè tenen una vida molt extensa i han participat en nombroses produccions, per tant, donen molt de si.
Aquest és un tema que tinc aparcat també per parlar d'aquests actors que s'han fet més famosos per ser secundaris que pas per tenir paper de protagonista, i n'hi ha uns quants, d'aquests.
Sí.
Vull dir que això... Aparquem-ho, ja en parlarem un altre dia.
Ja en parlarem un altre dia perquè es donaria per molt.
Sí, per molt. És que és una curiositat d'aquests noms que dius, ostres...
Són noms que normalment no te queden gravats, però quan relaciones la seva cara amb aquell nom, dius, ostres, i tant, l'he vist infinitat de vegades, però vull dir que ja sol passar.
Jordi, no sé si vols parlar del tema que tenies preparat o el deixem un altre dia, com vulguis.
No, s'ha de parlar avui de les versions cinematogràfiques de les novel·les d'Agatha Christie.
Sí.
Avui s'estrena una pel·lícula que és un remake d'un gran èxit d'una novel·la d'Agatha Christie que l'any 74 es va portar al cinema, dirigida per un gran de les pel·lícules d'intriga i de suspens i de misteri com és Sidney Lumet, i que, doncs, en el seu moment va formar part d'una sèrie de superproduccions. Els que ja teníem una edat, ens en recordem de que la dècada dels 70 i 80 es feien aquelles pel·lícules en què els repartiments eren tan immensos que es posava una foto central i llavors tot al voltant del cartell es posaven totes les cares dels actors amb el personatge que interpretaven. Aquest era un segell típic de les pel·lícules, de les adaptacions d'Agatha Christie. Recordem, a part d'Assassinat en l'Orient Express, que aquesta setmana s'estrena la nova versió, però recordem Muerte en el Nilo, Muerte bajo el sol. Són títols que...
Los Diez Negritos també hi havia, algun que es deia així.
Los Diez Negritos és una novel·la d'Agatha Christie, una famosa obra de teatre.
Es va fer al cine, no?
I en el cinema me sembla que es va dir un altre títol.
Val.
No el recordo.
Però jo recordo d'aquesta trama d'haver-la vist
sí,
en pel·lícula.
Sí, sí, sí. Però bé, les, ara jo li diguem les més comercials, eh? les que varen portar més gent al cinema van ser aquests tres títols. I tots tres tenien un tipus de cartell molt característic, i és la foto central amb el títol de la pel·lícula i al voltant tota una sèrie de personatges. I això es va repetir també amb altres produccions que no tenien res a veure amb l'Agatha Christie, com per exemple Aeropuerto.
Aeropuerto, el que t'anava a dir ara, que tenies al cap.
Terremoto.
Terremoto, sí.
Totes aquestes pel·lícules estaven fetes amb aquest mateix estil. Clar, què passava? Que eren en pel·lícules amb un repartiment coral molt extens. Però és que tant era important l'Ava Gardner, per exemple, en el cas de Terremoto, o en Fred Astaire, que sortien com a personatges secundaris, com els protagonistes més joves, que eren els que portaven el pes de la pel·lícula. No? Clar, llavors, la solució perquè hi hagués un cert equilibri entre tots aquests actorassos que, encara que només sortissin 5 minuts, ja valia la pena tenir-los-hi, era posar aquest tipus de cartell. Clar, en el cas de les pel·lícules d'Agatha Christie, tots els actors que surten van sortint contínuament a la trama, perquè, evidentment, tots s'acaben convertint en sospitosos habituals. I llavors, clar, tots són protagonistes al mateix temps. Evidentment, el protagonista principal, Hercule Poirot, és un personatge que, si haguéssim de mirar el personatge que més vegades ha estat interpretat a la història del cinema, podríem dir que en podria ser un d'ells. Perquè, a part de de cinema, també hi ha sèries de televisió. Sí. I una d'elles és la que actualment s'està veient, perquè l'han anat repetint diverses vegades en diverses cadenes, que és Poirot. Amb un Poirot una mica sui generis,
sí,
perquè
sí,
evidentment David Suchet, que és el protagonista, té una manera d'interpretar en Poirot que, vés a saber, poder sí que l'Agatha Christie ja l'havia dibuixat així en la seva ment. Però és que Hercule Poirot, des del Kenneth Branagh, que és l'actual que interpreta Assassinat en l'Orient Express, fins al Peter Ustinov, que és Hercule Poirot més famosos, perquè tenia un aspecte, no? Però és que al mig hi ha un Albert Finney que físicament no sabries on ficar-lo. I bé, per això et dic que la personificació d'Hercule Poirot s'ha fet bastant una mica a gust dels responsables de les produccions.
Molt bé, Jordi, si et sembla, anem a l'estrena de cada setmana. Ràpidament, una petita secció que sempre introduiré cada dia, que abans de parlar de les pel·lícules, com que faig les efemèries cada dia, i sempre me surten les pel·lícules que es van estrenar aquests dies. Per exemple, el dia 24, l'any 93, es va estrenar la senyora Doubtfire, d'en Robin Williams.
Sí.
El dia 25, que és demà, el guardaespaldes, de Kevin Costner i Winnie Houston. I atenció, perquè el dia 26, una de les grans, Casablanca, l'any 1942, un 25 de novembre.
Mira que bé, doncs tres títols que, si es poden recuperar en format de domèstic, tots tres són molt aconsellables. A més, són tres títols de gèneres totalment diferents.
Sí.
Per tant, es poden agafar tots tres i fer sessió de totalment per tots els gustos.
Per tots els gustos, sí, senyor. Molt bé, Jordi, ens anem al que tenim perquè cap de setmana?
Bueno, doncs enllacem el que parlàvem abans de l'Agatha Christie amb les estrenes, amb Assassinat en l'Orient Express. És una nova versió, un remake de la pel·lícula de l'any 74, dirigida per Sidney Lumet. Aquí la gràcia no està en veure la pel·lícula per saber quin és el final, perquè me sembla que a les alçades que estem, amb les vegades que s'ha reposat i amb les versions que se n'han fet, tothom sap de què va aquest. Ara, això sí, val la pena per la posada en escena, per l'excel·lent, sobretot anant-la a veure al cinema amb unes condicions òptimes, de la fotografia d'aquesta pel·lícula, perquè està rodada encara amb cinema tradicional, amb 70 mil·límetres, o sigui que té una fotografia extraordinària. El que passa que després, a l'hora de digitalitzar-la i a l'hora de tenir els sistemes de projecció que hi hagi a cada sala, la cosa pot ser més o menys apreciable. Però, això sí, la pel·lícula ha estat originalment rodada amb càmeres de 70 mil·límetres. O sigui que la fotografia i la qualitat ha de ser extraordinària. Kenneth Branagh és el protagonista i director de la pel·lícula, amb un repartiment molt extens, diguem el que diguem. Però dins d'aquest repartiment hi podem trobar-hi la Penélope Cruz, que interpreta un dels personatges, la Judi Dench, la Michelle Pfeiffer, en Derek Jacobi, el Joe Claudio, en William Dafoe i en Johnny Depp. Mm-hmm. Bé, ara es tracta d'averiguar de tots aquests personatges. Si heu vist el tràiler, més o menys ja us en podeu fer una idea de qui és el gànster que pateix, el que pateix en l'Orient Express. Bé, no parlem més d'aquesta pel·lícula perquè tothom gairebé sap la història d'aquest assassinat que es produeix a dins d'aquest mític tren que travessava mitja Europa. Continuem amb les estrenes i tenim una producció franco-belga que es diu El Fiel, que és una pel·lícula d'acció de la relació entre un jove d'una vida bastant agitada i una noia que és una pilot de carreres automobilístiques i que a través de la seva relació, doncs, la seva relació sentimental provocarà una sèrie de complicacions en el seu entorn. En realitat, Nunca estuviste aquí és una pel·lícula que està molt promocionada a nivells de la premsa especialitzada perquè, doncs, va tenir un gran èxit a Cannes. El seu protagonista, Joaquin Phoenix, va ser reconegut en aquest festival com a millor actor i ens parla d'una mena de venjador, un veterà de la Guerra del Vietnam que intenta salvar dones del tràfic sexual en el que estan ficades. Malauradament, amb un d'aquests rescats les coses no surten massa bé i això li complica l'existència. La Higuera de los Bastardos, pel·lícula espanyola que parla de les conseqüències de la Guerra Civil. Carra Elejalde interpreta amb un falangista que és el responsable de l'execució d'una família i el nen d'aquesta família, doncs, allà amb tant errat en els seus progenitors i ha plantat una figuera. Aquest falangista que descobreix la trama, doncs, farà tot el possible perquè es mantingui viu, a part del seu entorn, que diu que això és una tonteria. Però al voltant d'aquest fet hi ha tota una sèrie de surrealista d'accions, com és que hi pot haver-hi miracles, hi ha algú que pensa que allà sota hi ha enterrat un gran tresor. Una pel·lícula que transita des de la memòria històrica fins al surrealisme més estil Berlanga que et puguis imaginar. Bé, pel·lícula que és una de les produccions espanyoles que s'estrena aquesta setmana. Paddington 2 és la segona entrega de les aventures d'aquest osset, sí, que a Anglaterra és molt conegut perquè les seves històries són molt publicades. Saw 8, una nova entrega d'aquesta saga de terror on, doncs, diversos personatges són sotmesos a trampes mortals de les quals se n'han de sortir i que gairebé mai se'n surten. Una més. Van 8 ja, eh?
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Tierra de Dios és una pel·lícula sobre el tema de l'homosexualitat, de la relació entre un jove granger de Jersey i un treballador que arriba dels països de l'est per cuidar ovelles. I de Tierra de Dios a Tierra Firme, una pel·lícula també que toca el tema de l'homosexualitat, però en aquest cas femenina, és una pel·lícula espanyola dirigida per Carles Marquès Marcet i que torna a comptar amb els actors Natàlia Tena i David Verdaguer, que ja els va dirigir amb una exitosa pel·lícula que es deia 10.000 quilòmetres. Aquí, doncs, el repartiment es completa amb Mona Chaplin i Geraldine Chaplin, les de la família que participen en aquesta pel·lícula. La història són dos noies que tenen una relació, que volen tenir un fill, i un dels amics d'una d'elles, doncs, l'intenten convèncer perquè ell sigui el pare d'aquesta criatura.
La Mona Chaplin és la filla de la Geraldine Chaplin.
Sí.
De la saga dels Chaplin.
De la saga dels Chaplin. De tot, és la, sí,
diumenge en el periòdico, doncs, hi havia tota la família, tota la història dels fills d'en Chaplin.
Sí.
Tots els que, alguns han sigut actors i altres... No.
I ja està aquí totes les estrenes.
Bé, acabem, si et sembla bé, amb el cinema de proximitat.
Cinema de proximitat, Torroella. Operació Cacauet 2. Segona entrega de les aventures d'aquests personatges que ja vam conèixer en la primera pel·lícula, ara tenen que lluitar contra les especulacions que poden